El preu dels ous es dispara un 22% i Assaja alerta que podria incrementar-se un 10% més. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Els motius d'aquest augment són la grip aviària, que ha obligat a sacrificar 3 milions d'animals a l'Estat, i la inflació. Les Balears lideren la pujada de l'índex de preu al consum a l'Estat a l'octubre, amb una pujada de preus d'un 3,6% respecte d'ara fa un any. Una dotzena d'ous ara es paguen a 3 euros en 30 cèntims, però podria arribar a encarir-se fins a 40 cèntims més. És el càlcul que fa el portaveu de Saja, Xisco Salvà.
Pensam que d'alguna manera és normal que pugui augmentar, però amb un percentatge, diguéssim, d'un 10, un 12%, a no ser que tinguéssim un focus molt gran de grip aviar.
La forta dependència de la península també està al darrere. Les Balears es paga més perquè hi ha mancogranges que es dediquen a l'aviram precisament perquè no poden suportar aquestes despeses. Un panorama complicat per l'economia domèstica quan s'acosta l'època amb més despesa de l'any i quan han conegut que el bitllet per viatjar amb els busos de l'MT de Palma s'encarirà de 2 a 3 euros per qui no tingui la targeta. L'economia marca l'actualitat d'aquest divendres, 14 de novembre, en què Marga Proens avisa que recorrerà a totes les instàncies si Catalunya pacta un nou sistema de finançament bilateral amb l'Estat. Margalida Vidal.
La presidenta del govern ho ha dit després de reunir-se amb el seu homòleg català, Salvador Illa, al Consolat de Mar, i després que el socialista, que ha participat durant tot el dia a diversos actes a Palma, apostàs per un nou model de finançament econòmic que reconegui la singularitat de Catalunya i també de Balears. Però ens defensa que el nou sistema de finançament ha de tenir en compte factors com el creixement poblacional, la insularitat i la població flotant.
És imprescindible que Catalunya estigui a la multilateralitat amb la resta de comunitats, com una més de totes les comunitats autònomes i exactament igual que les Illes Balears.
Jo defenso un model que respongui a les singularitats de Catalunya, com la presidenta de les Balears, defensa un model que respongui a les singularitats de Balears. Mai hem posat en qüestió, ni mai ningú m'ha demanat a mi que posi en risc el principi de solidaritat.
El finançament autonòmic ha estat un dels principals temes que han tractat a la trobada, la primera després de la inexistència de diàleg amb l'anterior govern de la Generalitat.
El Consell de Mallorca disposarà d'un pressupost superior a 760 milions d'euros per l'any que ve, és un 10% més que enguany.
L'equip de govern assegura que és el més social de la història, amb 6 de cada 10 euros dedicats a polítiques socials. Els comptes han tirat endavant gràcies a un acord entre PP i Vox que ha generat les crítiques de l'oposició. Els partits d'esquerres asseguren que els populars han cedit al xantatge de l'extrema dreta per retirar les ajudes directes a l'obra cultural balear i a Joves per la Llengua.
I durant l'informatiu serem en directe a Algaida, on Més per Mallorca decideix en aquesta hora si el diputat de la formació al Congrés, Vicent Vidal, trenca amb Sumar o es manté en el grup parlamentari. La consulta reprèn després de 4 mesos i mig i és una consulta que es va activar arran de l'esclat de la trama Coldo i que afecta el PSOE i a l'empresonament de qui era secretari d'organització dels socialistes, Santo Cerdán. Precisament, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha escorcollat avui les seus de l'empresa Acciona a Bilbao i Madrid per ordre del jutge del Suprem Leopoldo Puente en el marc d'una peça secreta del cas Coldo.
L'objectiu és cercar nova documentació sobre suposades irregularitats en l'adjudicació d'obres a aquesta constructora que impliquen l'exministre José Luis Ábalos. Les investigacions també esquitxen cooperatives suposadament vinculades amb Servinavar 2000, societat navarresa, assenyalada com a presumpte origen de la trama de corrupció per la qual és a la presó, com dèiem, l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Ferran.
I la recerca de l'home desaparegut dimecres a Sant Lluís es reprendrà demà a primera hora per terra, mar i aire.
Avui la situació marítima n'ha impossibilitat la cerca per mar. Una trentena d'efectius han rastrejat camins i carreteres sense èxit, va ser vist per darrera vegada a l'encreuament que va a la carretera de Punta Prima, on se centra la recerca actualment.
I el primer equip del Reial Mallorca gaudeix de 3 dies de de vacances, Toni Tenerife.
Així és, dilluns tornarà a la feina per afrontar l'exigent compromís de Lliga de la Ceràmica davant del Vila-real. Tot això en el dia en què el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orraca, avança que Espanya jugarà de nou a l'estadi de Son Mos un partit internacional a l'any 2026 amb motiu del centenari de la Federació Balear.
I a les portes del cap de setmana s'apiquen, quin temps ens espera, Dani Capó? Bon vespre.
Bon vespre. Idò, un cap de setmana que vendrà molt de contrastos, perquè demà ens acomiadam tota aquesta calitja que hem tingut avui. Sobretot l'hem tingut a molt baixa altitud, i això ha fet que es reduís molt la visibilitat. En vista demà notarem un cel més net, també més destapat de núvols, perquè avui també teníem bastanta presència de núvols. Demà veurem molt el sol, per tant, dia més amable en aquest sentit, i les temperatures no seran tan altes. Continuarem amb un ambient suau, fins i tot càlid, però ja no per de valors per damunt dels 25 graus com hem tornat a tenir avui en alguns punts. Quedarem a màximes entre els 21 i els 23 a la majoria de bandes. Ara bé, continuarem amb una mica de vent. Un vent que tampoc ho farà tan intens com avui, però que de llavors ho farà moderat. Per tant, a la mà mantindrem una situació marítima una mica més alterada a les costes exposades amb forta maror. I diumenge, atenció, perquè el dematí podríem tenir algunes plogudes.
Gràcies, Dani, això pel que fa al temps. I com cada divendres en Cultura, seran les estrenes de la cartellera, així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Les Balears lideren la pujada de l'IPC a l'Estat el mes d'octubre i ho fan amb una pujada de preus d'un 3,6% respecte de fa un any. En comparació al mes de setembre, l'increment és d'un 0,4%. Sobretot, s'han encarit l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles que són avui un 6,6% més costosos que fa un any.
També pujant per a un ritme molt menor els preus en oci, cultura, mobles o articles per al manteniment de la llar, que són aproximadament un 1% més cars, un fet que han notat els consumidors.
Sí, ho he notat un munt. Sí. Se nomina no, però els preus sí.
Le he notado mucho el aumento de precios porque antes solía comprar el yogurt a 1 euro exacto y ahora ha llegado a 1,40 y el huevo también antes valía 1,42 o 1,40 y ahora ha llegado hasta los 3 euros.
En factura, el sueldo es el mismo, Y la alimentación es muchísimo más cara y luego mantener la casa pues también, tanto en electricidad, en consumo de gas, una botella de butano mismo, ahora, el otro día me costó casi 24 euros y antes 18, 17.
Yo lo noto más en la vivienda, eso es horroroso, con los pisos que para alquilar, vacacionar, esto no se va a poder aguantar en Baleares, la gente se va...
El transport val avui un 2,5% més que fa un any i els aliments un 2,4%. Les Balears registren dos mesos consecutius de pujades i se situen com la comunitat juntament amb Madrid, on més s'encareixen els productes i serveis. En el conjunt de l'Estat, la inflació ha crescut un 3,1%, són 5 dècimes manco que les Balears.
El producte que crida més l'atenció és l'ou. El preu s'ha disparat un 22% en un any. Un dels motius, entre d'altres, és la crisi sanitària de la grip aviària, que ha obligat a sacrificar 3 milions d'animals a l'Estat espanyol. A les Balears, el cost dels ous podria pujar entre un 10 i un 12% addicional si continua la propagació del virus.
Així ho preveu el portaveu de la patronal agrària a Saja, Xisco Salvà, qui recorda que els ous sempre són més cars a les illes que a la península. És pel factor de la insularitat i també perquè a les Balears de cada vegada hi ha mancogranges que es dediquen a l'aviram precisament perquè no poden suportar aquests costos. Una dotzena d'ous que ara es paguen a 3 euros en 30 cèntims podrien encarir-se fins a 40 cèntims més. En cas que es detectés un focus important de contagis de grip aviària, els preus encara pujarien més.
I en quant a futuribles de previsió, és molt mal de dir. Pensam que d'alguna manera és normal que pugui augmentar, però amb un percentatge, diguéssim, d'un 10, un 12%, a no ser que tinguéssim un focus molt gran de grip aviària.
L'Associació de Consumidors Consubal comparteix aquest pronòstic. El seu president, Alfonso Rodríguez, recorda que és un producte alimentari de primera necessitat, que amb aquestes pujades continuades no totes les famílies, diu, es podran permetre.
Independientemente del incremento, sea mayor o sea menor, cada vez que sube de precio, indudablemente es un problema sobre todo por eso, para familias con menos recursos y que no tienen posibilidad de otras alternativas. Por lo tanto, sea cual sea el incremento, siempre será una mala noticia.
De fet, el salari mitjà que cobra un ciutadà de les Balears no arriba a la mitjana estatal. Són dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística, que indica que el 2024 va ser de 2.340 euros mensuals, mentre que l'Estat són 40 euros més.
Això suposa una millora de més de 100 euros respecte de la dada del 2023 i de gairebé 300 en comparació al 2021. L'any 2024 ha estat el vuitè any consecutiu en el qual s'ha incrementat el salari mitjà després que el 2016 va baixar per primera vegada en 10 anys.
I atenció si sou usuaris del transport públic, de l'EMT concretament, però no teniu targeta intermodal, perquè el bitllet senzill per viatjar amb els autobusos de Palma s'encarirà de 2 a 3 euros. Avui l'Ajuntament ha acordat elevar-ne la tarifa. La pujada, com dèiem, no afectarà els ciutadans que tinguin la targeta ciutadana o la intermodal, per a qui el servei continuarà sent gratuït l'any que ve, però sí per la resta de persones.
El consistori justifica aquest encariment del 50% del bitllet senzill perquè diu que els preus no s'han actualitzat des de l'any 2020. També assegura que s'ha ampliat l'oferta i això ha fet augmentar-ne els costos. Els socialistes no hi estan d'acord i exigiran que es retiri la mesura. El portaveu adjunt del PSOE a Cort, Francesc Dalmau, veu desmesurada la pujada.
Gràcies al govern d'Espanya, nosaltres tindrem gratuïtat el 2026, perquè està garantida per el govern de Pedro Sánchez. Però no obstant això, si una persona un dia de casual se deixa la targeta de transport a casa, haurà d'abonar aquest increment de tarifa, la qual cosa m'ho sembla un despropòsit.
I la posada en funcionament de la nova concessió d'autobusos d'Eivissa es retarda fins l'any que ve serà a causa de dos recursos administratius que haurà de resoldre un tribunal de Madrid.
El contracte adjudicat a l'empresa Alsa Vora Mar El Gaucho serà pels pròxims 10 anys. S'incorporaran un centenar d'autobusos nous, dues terceres parts dels quals seran elèctrics. Mariano Juan, vicepresident del Consell d'Eivissa, explica els motius pels quals s'han presentat els recursos.
No són qüestions de fons, el qual ens dona una certa tranquil·litat, no es fiquen amb els criteris que el Consell en base en els quals ha adjudicat el contracte, la qualitat de l'oferta guanyadora, sinó que es fiquen en qüestions procedimentals, en terminis que ells consideren que no s'haurien d'haver donat.
I en aquest context que vos explicàvem, econòmic, el sindicat de la concertada puja en el to de la reivindicació.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Per primera vegada, el sindicat USO i Estell s'han concentrat a les portes del consolat demà.
L'ensenyança concertada, els professors que estem implicats a l'ensenyança concertada, no són professors, no són mestres de segona.
Ho fan per reclamar el pagament del 2,9% salarial perdut la legislatura passada. Volen que els retards es recuperin l'any que ve i no d'aquí al 2028, com proposa Carme Moreno, la Conselleria d'Educació.
Reclamen les mateixes condicions dels treballadors de l'escola pública que han començat a percebre part del 2,9% pendent de la legislatura passada. Consideren que és insuficient la proposta d'educació de fer efectiu aquest pagament entre els anys 2026 i el 2028. També reclamen altres millores com el complement de residència. Són Juan Carlos Lorenzo d'USO i Sandra Serra de l'Estell.
La propuesta que se ha puesto encima de la mesa es inadmisible. Nosotros no la vamos a aceptar porque la consideramos, lo que he dicho, una falta de respeto hacia el sector. Porque es una propuesta que no se ha negociado.
Que volem el mateix tractament i volem, si ja els pressupostos estan aprovats, que sempre se mos ha dit que, a més, aquesta partida ja estava, ja la tenien, que se mos pagui.
La conselleria convocarà els sindicats la pròxima setmana en la taula de l'escola concertada i s'ha compromès a estudiar la possibilitat d'avançar el pagament del 2,9%.
El conseller d'Economia i Hisenda s'ha mostrat respectuós en la protesta i assegura que si les arques del govern ho permetessin, pagaria demà mateix.
Antoni Costa assegura que els darrers dos anys s'han fet molts esforços econòmics per respondre a les demandes dels treballadors públics i concertats. El deute amb aquest col·lectiu, diu, també s'abonarà com s'ha fet amb d'altres.
Si tinguéssim possibilitats, demà mateix pagaríem. Ara, és veritat que els esforços econòmics que ha fet el govern de les Illes Balears durant aquests més de 2 anys que duim governant, jo crec que no són, crec que són destacables. Vull dir, hem fet uns esforços econòmics en matèria de personal.
Hem arribat gairebé a les 7:15.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, Marga Proens avisa que recorrerà a totes les instàncies si Catalunya pacta un nou sistema de finançament bilateral amb l'Estat. La presidenta del govern ho ha dit després de reunir-se amb el seu homòleg català, Salvador Illa, al Consolat demà. El finançament autonòmic ha estat un dels principals temes que han tractat a la trobada, la primera després de la inexistència de diàleg amb l'anterior govern de la Generalitat.
Proens ha defensat que el nou sistema de finançament ha de tenir en compte factors com el creixement poblacional, la insularitat i la població flotant. De fet, la presidenta ha demanat a Illa que deixi de banda les negociacions singulars amb l'Estat.
És imprescindible que Catalunya estigui a la multilateralitat amb la resta de comunitats, com una més de totes les comunitats autònomes i exactament igual que les Illes Balears. Que nosaltres rebutjam i rebutjarem qualsevol intent d'un pacte bilateral en Catalunya.
Al seu parer, un pacte bilateral pot afectar les illes, un punt en què Salvador Illa discrepa perquè no veu cap incompatibilitat amb que cada territori reclami més autogovern.
Quin problema hi ha que Catalunya defensi les màximes quotes possibles d'autogovern? Això en què perjudica altres comunitats autònomes? Jo defenso un model que respongui a les singularitats de Catalunya, com a presidenta de les Balears, defensa un model que respongui a les singularitats de les Balears. Mai hem posat en qüestió, ni mai ningú m'ha demanat a mi que posi en risc el principi de solidaritat.
Proens i Illa discrepen en el finançament econòmic, però estan d'acord pel que fa a la gestió del turisme. No són partidaris del decreixement, sinó que defensen la contenció.
Durant la reunió, Proens també ha demanat a la Generalitat el seu suport per reclamar a l'Estat un major desplegament de Frontex a la ruta migratòria entre Algèria i les Balears.
El vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa, compareixerà dimarts al Parlament per informar sobre l'estat de les negociacions per aprovar el sostre de despesa, que és la passa prèvia per presentar el projecte de pressupostos per l'any que ve. Tot i que és prudent, confia poder arribar a un acord amb Vox, tot i que també ha iniciat converses amb els socialistes.
No sé amb quin grup serà més fàcil, el que sí sé és que el nostre grup prioritari de referència és Vox. Per tant, aquest govern li agradaria poder prendre aquesta decisió, poder aprovar el sostre de despesa, amb su grup parlamentari, en su que m'ha aprovat 2 pressupostos en aquesta comunitat autònoma.
I no deixant de parlar de pressupostos, perquè el Consell de Mallorca disposarà d'una partida superior a 760 milions d'euros per l'any que ve. Això és un 10% més que enguany. L'equip de govern assegura que és el més social de la història, un pressupost més social de la història, amb 6 de cada 10 euros dedicats a polítiques socials. Els comptes han tirat endavant gràcies a un acord entre PP i Vox que ha generat les crítiques de l'oposició. Els partits d'esquerra asseguren que els populars han cedit al xantatge de l'extrema dreta per retirar les ajudes directes a l'obra cultural balear i a Joves per la Llengua.
Un dels departaments que més augmenta les partides és turisme, amb 20 milions i mig d'euros, un 21% més que enguany. D'aquests, gairebé la meitat, 9 milions, seran per contractar 23 inspectors i tècnics per combatre l'oferta turística il·legal. La partida per al Departament de Benestar Social, amb 351 milions, creix un 11%. Ho ha explicat el president del Consell, Llorenç Galmés.
Una quantia sense precedents, una quantia que suposa un augment del 9% respecte al pressupost d'enguany. Així, les polítiques dirigides a tenir cura de les persones representen més de la meitat del pressupost total per l'any que ve, concretament un 56%.
L'oposició ha criticat que per primera vegada i després de dues legislatures de reduccions, ara s'eliminen les partides directes a l'Obra Cultural Balear i a Joves per la Llengua. El PP atribueix el canvi a una qüestió tècnica i assegura que les subvencions ara seran de lliure concurrència i que cap entitat quedarà sense. Són la portaveu socialista, la institució insular, Catalina Cladera, i la de Més per Mallorca, Catalina Inés Parelló.
En el tercer any de legislatura ja han consumat el que volia vots, eliminar les partides a l'obra cultural i a Joves per la Llengua.
Però ja sí que podem anunciar que amb aquestes mesures que ha caigut el senyor Batmés en el xantatge de vots per tenir pressupost i aguantar seguint el president, Més per Mallorca no hi és.
El PSIC també ha criticat durament que es vulgui destinar el quarter de Santous a l'acollida de menors migrants.
També ha presentat el projecte de pressupostos l'Ajuntament de Calvià, que disposarà de 122 milions d'euros per l'any que ve, 152 si es tenen en compte les empreses i els organismes municipals. Les xifres són semblants a les d'enguany i han tirat endavant per l'acord entre PP i Vox.
Entre les actuacions previstes hi ha projectes com la segona fase de la reforma del passatge marítim Gabriel Escarrer a Magaluf, la remodelació de l'avinguda Jaume I de Santa Ponça i també del bulevard de Peguera. El batle de Calvià, Juan Antonio Mangual, parla d'un pressupost realista amb 5 objectius molt clars.
El primero, mantener la estabilidad financiera y el equilibrio presupuestario. El segundo, garantizar la calidad de los servicios públicos, especialmente en el área de seguridad ciudadana. Impulsar la inversión local es el tercer punto. El cuarto, reforzar las políticas sociales, culturales y educativas. Y por último, promover un modelo de desarrollo sostenible.
Els comptes també inclouen l'acord amb l'IBE Salut per construir dues noves unitats bàsiques a Sant Ferrer i a Peguera, a més de canviar d'ubicació la d'Escap d'Allà.
I encara en política, Més per Mallorca decideix en aquesta hora si el diputat de la formació al Congrés, Vicent Vidal, romp en sumar o si es manté en el grup parlamentari. Fa uns minuts, a les 7 de l'hora baixa, ha començat una assemblea al casal Pere Capellà del Gaire. Allà hi ha Aina Riera. Aina, bon vespre.
Hola, bon vespre. La consulta es reprèn després de 4 mesos i mig. A finals de juny la militància ja va votar sobre aquesta qüestió i es va produir un empat tècnic. La consulta es va activar arran de l'esclat de la trama Coldo que afecta el PSOE i de l'empresonament de qui era secretari d'organització dels socialistes Santos Cerdán. En aquell moment Sumar va decidir mantenir el suport al govern del PSOE i Més va plantejar-se la possibilitat d'abandonar el grup parlamentari de Sumar. Més per Menorca també ho va sotmetre a votació de la militància. Va ser el juliol i un 83% dels afiliats varen defensar que Vicenç Vidal passàs al grup mixt. Escoltam a Lluís Apesteguía i a Vicenç Vidal.
Jo el que estic convençut que passarà és que la militància prendrà una decisió i que la decisió que prengui la militància serà la millor per l'organització i per el conjunt del país, perquè confio molt en la intel·ligència col·lectiva i, a més, en aquest cas, una intel·ligència col·lectiva molt reflexionada, perquè durant aquests darrers mesos, d'ençà de la darrera assemblea, ens hem trobat el conjunt de la militància, hem reflexionat conjuntament, hem valorat, hem ponderat els pros i els contres de cada decisió i, per tant, avui toca votar amb aquesta consciència.
No, l'important avui és el debat sobre com aquesta eina que és el diputat és més útil per les Illes Balears, com poden defensar les polítiques sobiranistes, les polítiques d'esquerra, ecologistes, i com podem representar millor en aquelles 83.000 persones com es feren confiança i ferem aquella cita històrica que va ser arribar a tenir diputat a Madrid. Com aquesta eina és més útil des del grup parlamentari de Sumar o des del grup mixt, avui és el debat que ens afronta. Però un missatge de confiança i d'identitat de la ciutadania que el que sempre ens marcarà són els interessos de les Illes Balears.
Gràcies, Aina Riera, en directe des del Gaire. En saber els resultats d'aquesta assemblea, tornarem a connectar amb tu. Els socialistes de les Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana crearan els Premis Francesc Antic en col·laboració amb la família de l'expresident del govern. Servirà per reconèixer la tasca de persones i institucions a favor del federalisme a Espanya. Així ho han acordat en una jornada que ha tingut lloc a Palma, en què han consensuat un document sobre l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge i la defensa de la llengua catalana.
Pel que fa a l'estratègia per reforçar l'ús de la llengua pròpia, han acordat ampliar la col·laboració cultural i garantir l'accés universal a la cultura. En aquest sentit, el secretari d'Organització dels Socialistes Valencians, José Muñoz, ha denunciat el pacte entre PP i Vox.
És la extrema dreta de Vox, és el representant a Espanya de la extrema dreta qui va decidir sobre el futur dels valencians sense que ni Vox a la Comunitat Valenciana ni el Partit Popular de la Comunitat Valenciana tinguin res a dir.
Pel que fa a l'àmbit social, les transformacions situen l'habitatge com el principal repte, reclamant aplicar la llei estatal d'habitatge en zones tensionades. La secretària general dels socialistes de les Illes, Francina Armengol, ha defensat els serveis públics.
Compartim tots i totes els socialistes una forma molt clara la defensa afèrrima de lo que és l'estat del benestar, les polítiques públiques, els serveis públics, perquè en el final sabem que hi ha un govern a la dreta sempre tira cap a la privatització dels serveis en contra dels drets de ciutadania.
I a partir d'avui i fins dia 15 de desembre es poden sol·licitar les ajudes al lloguer del govern. Les subvencions cobreixen un màxim del 50% de la renda fins a un màxim de 3.000 euros a l'any. Només es poden demanar, però, per a lloguers inferiors als 900 euros mensuals.
Per accedir-hi, els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors a 25.200 euros anuals, un límit que augmenta en determinats casos. Fins als 33.600 euros si es tracta d'una família nombrosa, amb persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme, i fins als 42.000 euros quan es tracti de famílies nombroses de categoria especial, persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33% i víctimes de violència de gènere.
I aquest cap de setmana el Festival Open House Palma ens ofereix una oportunitat única de conèixer per dins una gran diversitat d'edificis. Alguns són emblemàtics per la seva arquitectura i d'altres pel seu paper en la història de la ciutat.
N'hi ha de públics i de privats i se situen arreu del mapa de ciutat. Una de les novetats és la possibilitat de visitar l'antic quarter de Son Busquets i també alguns clàssics com el cementeri. La llista és llarga i ben interessant. Belén Martínez és la directora d'Open House.
La casa Encarnació Vinyes Josep Maria Llompart, que és l'oportunitat ja que és el centenari del poeta. També podrem visitar el Mercat de Pere Grau o la Conselleria de Salut, que és l'edifici Emili Darder, que aquest també és una novetat d'enguany, però també la plaça de Toros, el Coliseu Balear, que és molt important, o estudis d'arquitectura, com és el cas de Monarc o l'AP.
També es pot visitar la residència de les Germanetes dels Pobres i un xalet de Son Vida, entre d'altres. Tot això és gràcies a la col·laboració de desenes de persones voluntàries que faciliten l'entrada d'edificis o llocs que normalment tenen restringit l'accés parcial o totalment. L'arquitectura és l'eix vertebrador d'aquest festival, tot i que no fa falta saber de la matèria.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Durant tota la jornada d'avui ha continuat a Sant Lluís la recerca de l'home desaparegut des de fa 3 dies, un home de 73 anys, però de moment no se l'ha pogut encara localitzar. Per avui ja han finalitzat les tasques de recerca que continuaran demà a la llum del dia. S'espera que es puguin reprendre les feines per mà perquè avui les onades de més d'un metre i mig no han fet possible que sortissin les embarcacions.
Aquest divendres el dispositiu s'ha centrat per terra. A través de dos drons s'han seguit camins rurals i carreteres de la zona de Punta Prima o de Salgar. S'han sumat nous efectius a la recerca que ja compta amb prop de 40 agents de diferents cossos d'emergències. El desaparegut va sortir de casa seva a Cala Torret dimarts i va ser vist per darrera vegada l'encreuament de la carretera de Punta Prima. La Guàrdia Civil ha fet públiques imatges seves per si algú pot aportar més informació. Escoltam Juanjo Frank, cap de Bombers en Funcions de Menorca, i Jorge Casado, cap de la delegació de Libanat a l'illa.
Una recerca intensiva, totes aquestes zones, no? La zona de la carretera cap a Calfà, o cap a Salgar, millor dit, i després també retornar un poc la recerca a la zona de la carretera de Punta Prima, cap a la zona de les bateries.
Hemos aportado un total de 8 componentes en tierra, que son 4 bomberos forestales y 4 agentes de medio ambiente, y funcionalmente están organizados como 3 unidades de búsqueda terrestre y un equipo de dron.
I detingut a Barcelona un dels autors d'un intent de segrest a Eivissa, la Policia Nacional considera que es tracta d'una revenja. La víctima va ser abordada al carrer a plena llum del dia.
Tres homes el varen fer baixar del vehicle, el varen colpejar i varen intentar posar-lo dins el maleter. Els crits de la víctima en varen alertar els veïnats, que varen aconseguir aturar-lo. La Policia Nacional n'ha identificat els responsables i n'ha detingut un, que ja ha passat a disposició judicial. Ara es cerquen dos sospitosos més.
He detingut un home a Palma per un presumpte delicte de corrupció de menors per la tinença i distribució a través d'una xarxa social de com a mínim 300 arxius de contingut audiovisual d'explotació i abús sexual infantil.
La investigació es va originar després que la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional va rebre 5 informes i denúncies d'una organització no governamental dedicada a la persecució de pederastes. Els agents varen confirmar que un home que resideix de manera eventual a Palma havia pujat arxius pedòfils a una xarxa social.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, el preu dels ous es dispara un 22% i Assaig alerta que podria incrementar-se un 10% més. El motiu d'aquest augment són la grip aviària, que ha obligat a sacrificar 3 milions d'animals a l'Estat, i també la inflació.
Les Balears lideren la pujada de l'índex de preus al consum a l'Estat el mes d'octubre, amb una pujada de preus d'un 3,6% respecte de fa un any. Una dotzena d'ous, que ara es paguen a 3,30 euros, podria arribar a encarir-se fins a 40 cèntims més. És el càlcul que fa el portaveu de Saja, Xisco Salvà.
Pensam que d'alguna manera és normal que pugui augmentar, però amb un percentatge, diguéssim, d'un 10, un 12%, a no ser que tinguéssim un foc molt gran de grip aviar.
La presidenta del govern avisa que recorrerà totes les instàncies si Catalunya pacta un nou sistema de finançament bilateral amb l'Estat.
Marga Proens ho ha dit després de reunir-se amb el seu homòleg català, Salvador Illa, al consolat demà, i després que el socialista, que ha participat durant tot el dia diversos actes a Palma, apostés per un nou model de finançament autonòmic que reconegui la singularitat de Catalunya i també de Balears. Proens defensa que el nou sistema de finançament ha de tenir en compte factors com el creixement poblacional, la insularitat i la població flotant.
És imprescindible que Catalunya estigui a la multilateralitat amb la resta de comunitats, com una més de totes les comunitats autònomes i exactament igual que les Illes Balears.
Jo defenso un model que respongui a les singularitats de Catalunya, com a president de les Balears, defenso un model que respongui a les singularitats de Balears. Mai hem posat en qüestió, ni mai ningú m'ha demanat a mi que posi en risc el principi de solidaritat.
El finançament autonòmic ha estat un dels principals temes que han tractat a la trobada, la primera després de la inexistència de diàleg amb l'anterior govern de la Generalitat.
I més per Mallorca, decideix a aquesta hora si el diputat de la formació al Congrés, Vicent Vidal, trenca amb Sumar o es manté en el grup parlamentari.
La consulta es reprèn després de 4 mesos i mig, arran de l'esclat de la trama Coldo, que afecta el PSOE, i de l'empresonament de qui era secretari d'organització del socialista Santos Cerdán. És el diputat Vicenç Vidal.
Com podem representar millor en aquelles 83.000 persones, com es feren confiança i feren aquella cita històrica que va ser arribar a tenir diputat a Madrid. Com aquesta eina és més útil, des del grup parlamentari de Sumar o des del grup mixt, avui és el debat que ens afronta.
Precisament en el marc d'una peça secreta del cas Coldo, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha escorcollat avui les seus de l'empresa Acciona a Bilbao i Madrid.
L'objectiu és cercar nova documentació sobre suposades irregularitats en l'adjudicació d'obres a aquesta constructora que impliquen l'exministre José Luis Ábalos.
I la recerca de l'home desaparegut dimecres a Sant Lluís es reprendrà demà a primera hora per terra, mar i aire.
Avui la situació marítima ha impossibilitat la recerca per mà. Una trentena d'efectius han rastrejat camins i carreteres sense èxit. Va ser vist aquest home per darrera vegada a l'encreuament que va a la carretera de Punta Prima, on se centra la recerca actualment.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
El Reial Mallorca descansa en el primer dia que es confirma la presència de la selecció espanyola a Mallorca de cara a l'any que ve, Toni.
Jordi Orrat, president de la Federació de Futbol de Illes Balears, avança que el combinat nacional d'Espanya jugarà el 2026 un partit a l'estadi de Somos. El sentit en declaracions a IB3 Ràdio.
La Federació Espanyola ja ha arribat a un acord. Ja poden dir que tenim un acord de dulça salut masculina i femenina durant l'any que ve a Somos. La sub-21 a Menorca, perdona, a Eivissa, i la absoluta de futbol sala femení a Menorca. Això és l'acord que tenim amb l'Espanyola, ara ens queda fer molta feina en les institucions.
Un fet que es produiria al mateix temps que celebraria el centenari de la Federació Balear. D'altra banda, l'ex federatiu celebra la gran gala del futbol a Sonamà. Catacoy, Mariona Caldentei, Pati Guijarro, Virginia Torrecilla i el Palma Futsal veuran reconegudes les seves carreres. També l'àrbitre internacional de futbol sala, Diego Martínez, tindrà el seu reconeixement. Durant la festa hi haurà un reconeixement dels equips que han aconseguit ascendir a categoria, com el Poblense o el Porreres, en aquest cas a la segona federació. Recordar que la jugadora de l'Arsenal, Marina Caldentei, opta al Premi Marta, guardó que entrega a la FIFA el millor gol de l'any al futbol femení. La finalitzarà amb un espectacular gol a la passada edició de la Champions davant l'Olympique de Lyon. És una de les candidates al premi. Espanya vol tancar demà la classificació matemàtica pel pròxim Mundial. Juga Tiflis davant Georgia en partit que començarà a les 6 de l'hora baixa. I sense la Lamine Yamal i Nico Williams, entre altres absències. Sentim a Luis de la Fuente, seleccionador, a la prèvia del partit.
Y necesitamos seguir mejorando para seguir siendo cada día un equipo más potente y seguir creciendo de cara a nuestro objetivo, que es pelear por el Mundial. Que fuera una selección como aquella del 2008, 2010, 2012, que han hecho, fueron leyenda, y eso queda para siempre.
Un triomf deixaria els de Luis de la Fuente a la fase final del Mundial, sempre que Bulgària empatés amb Turquia. I avui mos ha deixat, als 72 anys, un dels tècnics més carismàtics del futbol espanyol i que va deixar petjada a Bolívia. Ens referim a Xavier Azcalgorta, que ha mort als 72 anys a Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, on és tot una referència, ja que ha estat l'únic que ha classificat el país sud-americà per un Mundial, concretament de l'any 1994. A més, va entrenar a Espanya el Nàstic de Tarragona, Espanyol, Sevilla, Valladolid i Tenerife, entre d'altres. També va ser seleccionador nacional de Xile. Més futbol pel que fa a la primera federació, tenint la 12a jornada per demà, a les 8 i mitja del vespre. L'OU d'Eivissa, 15 en 13 punts, visita el camp de l'Atleti Sanlonqueño, que és 19 en 10 punts. Un partit on els de Miguel Álvarez necessiten sumar de 3 en 3.
Claro que tenemos mucho trabajo y es lo que estamos haciendo esta semana. Tenemos que mejorar mucho la salida de balón, tenemos que mejorar mucho cuando estamos nos tienen el contrario, lo tenemos en bloque bajo, de saber salir por fuera, nos falta juego de banda, nos falta ocupación de área. Claro que nos faltan, pues hay que trabajar y yo veo una mejora, pero no es suficiente. Tenemos que ganar, porque el fútbol va de ganar, no de historias vendidas en una rueda de prensa.
En cuanto a la segunda federación, 11a jornada amb un partit que s'avança demà dissabte. L'Atsina juga l'Atleti Lleida, Club Esportiu Andràs. De cara a l'Iumaria tenim tots aquests partits. A les 11:30 a Eivissa, Reus. A les 12, Poblense, València i Mestalla. També Torrent, Atleti Balears. Antoni Saligrà, que s'estrena a la banqueta del conjunt taronja. Un fet del que parla el tècnic blanquiblau, Luis Blanco.
Y bueno, nos hemos centrado mucho en nuestra mejora, en mirar en lo que podemos mejorar. Al final la sensación que tenemos es que hacemos cosas bien, pero no nos estamos mostrando competitivos en estos últimos partidos. Esto hay que tenemos que ser claros y conscientes y ser responsables de que hay acciones que tenemos que mejorar y no tener la sensación esa de estar dando regalos, ¿no?, a los rivales así.
L'altre equip de les Illes que juga també a les 12 aquest diumenge és la Unió Esportiva Porreres, que ha rebut la visita d'un filial, el Castelló B. Quant a la tercera federació, 11a jornada, amb 4 partits que s'avancen la jornada demà dissabte. A les 4 i mitja tenim 2 partits, Platges de Calvià-Portmany i Llosetens-Vinissalem. I a les 5, Inter Ibiza Felanitx i Constanci Club Esportiu Manacor. L'Illes Balears Palma Futsal torna a la Lliga després d'assolir l'èxit d'una nova Copa Intercontinental. Ara toca la competició domèstica, on el Palma ha cedit massa punts als darrers partits. Per demà, en partit oferit en directe a Privetat Ràdio, a la una del migdia, el mallorquí no volen sorpreses davant un equip com l'Alzira Futsal, que només ha guanyat un partit i n'ha perdut la resta. De l'encontre ha parlat avui el tècnic del Palma, i és que després d'assolir els dos primers objectius de la temporada, primers a la main round i renovant la Intercontinental, cal centrar-se en la competició domèstica. Antonio Vadillo.
Normalmente cuando un equipo consigue objetivos importantes, nosotros venimos de conseguir dos objetivos importantes, tanto la clasificación como primero en la primera posición en la main round, en un grupo muy difícil, el Intercontinental. Después viene una bajada, ¿no? Y en eso hemos hecho hincapié porque es un partido importante para nosotros, en nuestro siguiente objetivo, que es la liga regular.
I anant tancant el bloc d'esports amb el vòlei, recordant que la Superliga masculina demà juga a les 6 al Connecta Balear Manacor Servi Grup Valle Benidorm. A la Superliga femenina també demà dissabte a les 7 juga a la Marca de Menorca Tenerife Libis La Laguna. I en quant al món del handball, a la divisió de plata, desena jornada, demà dissabte tenim a primera nacional grup el partit entre la Nancira Handball Mallorca i Fundació Agustinos Alacant a les 6, i diumenge a les 12 la Neitap Sassuna rep la visita del Termepi Eivissa d'Eugeni Tibres. Tot això a Divisió de Plata. Amb aquest punt el deixem. Fins aquí els espais.
Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
¿Te interesa la historia y la influencia de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts, ja hi ha nova data per repetir el judici contra els tres familiars acusats d'assassinar presumptament una nounada en deixar-la abandonada en un contenidor a Porto Cristo ara fa 2 anys. Després de la polèmica amb el primer judici, la vista oral començarà dia 13 de març i s'allargarà una setmana.
S'haurà de constituir un nou jurat popular després que la magistrada de l'Audiència Provincial de Palma va ordenar dissoldre l'anterior. El motiu és que es va descartar l'únic informe de la defensa, que fou elaborat per un pèrit sense titulació oficial. Aquest defensava que el nadó, d'una vintena de setmanes de gestació, va néixer mort. La fiscalia, en canvi, considera que la nounada va néixer viva i acusa, per tant, la mare i el seu cunyat d'assassinat. Per això s'enfronten a la pena màxima que preveu el Codi Penal, presó permanent revisable. La defensa de la mare lamenta que la dissolució del tribunal jurat ha causat un perjudici per als acusats, que hauran de tornar a viure tot el procediment per segona vegada.
Continuem a l'audiència provincial provincial de Palma que ha condemnat a un any i mig de presó l'exsecretari municipal d'Escorca per avalar dos projectes il·legals a l'urbanització d'Esguix. El tribunal ha retirat les acusacions contra l'arquitecte municipal, que ha quedat absolt.
Un acord de conformitat entre les parts ha permès reduir la pena contra l'exsecretari municipal, que en un primer moment s'enfrontava a 3 anys i mig de presó. L'acusat ha reconegut els fets que se l'imputen i, a més de la pena, t'haurà de pagar una multa. Els fets es remunten a l'any 2016, quan el funcionari va emetre un informe que certificava la legalitat dels projectes. Un era la reforma de l'enllumenat públic de la urbanització, que no es podia executar perquè els terrenys estaven catalogats com a àrea rural d'interès paisatgístic. L'altre projecte era la millora de la ruta del camí GR, que una jartà amb Lluc, en aquest cas. L'objectiu era refer com a sòl urbà un tram de la via catalogada d'interès paisatgístic.
I ha quedat en llibertat d'encàrrecs el fill de l'inspector Faustino Nogales. El jove va ser detingut ahir per suposadament filtrar informació d'operacions policials als membres d'una trama de narcotràfic i blanqueig de capitals a Mallorca. El seu pare presumptament formava part de la banda desarticulada en les darreres setmanes.
Nogales és una de les 78 persones arrestades en el marc d'una operació batejada com a Manso Enroque Val. Va ser detingut juntament amb el líder dels United Tribunes, Stefan Milojevic, l'advocat Gonzalo Márquez i el Vito, considerat un dels principals narcotraficants del poblat de Sant Manya.
I a Eivissa augmenta la venda de cotxes d'ocasió per mort dels vehicles afectats per les fortes tempestes de final de setembre i principi d'octubre. Així es desprèn de la primera jornada de la Fira de Vehicles d'Ocasió, que amb 6 expositors i més de 160 vehicles s'ha inaugurat avui. I Bon Aranyó.
A primera hora ja hi havia força visitants.
Veríamos eléctrico y bueno, pero también híbrido sería la opción mejor.
A ver, pensaba que habría más cosas para ver. Y veo mucho coche también de ya utilizado de segunda mano con kilómetros y demás. Però bueno, estan bastant bé.
Els concessionaris han augmentat notablement la venda de vehicles després de la Dana Pitiusa. Sentim primer Miquel Àngel Escandell, representant de Pimef i Tanit Automoció, i després Jorge Pavón, de Grup Auto Pitiuses.
El problema d'aquí serà un 30 o un 40%. Sí, intentando un 40% més que altres anys.
Ha venido gente que, pues, por desgracia, su coche se hundió y no tiene reparación. Han dado siniestro. Mucha gente se ha quedado sin coches.
Escandell i Pavón ens expliquen què és el que més es demana.
Venen bastant bé el que és el tipus SUV, que són vehicles pues, utilitaris d'aquests un poquet més alts.
Pues mira, ahora mismo aquí en Ibiza, coche pequeño, que gaste poco, fiable. La mayoría de gente pregunta sobre todo por coche híbrido.
També hi ha un expositor de reposició i reparació de claus i sistemes elèctrics. De fet, Adrián Alonso, gerent de Can Repro, apunta també a un increment de feina per les plogudes.
Bastantes componentes eléctricos del vehículo que se han roto y que hemos podido reparar, sí. Quizá tengamos un 20% de temas electrónicos. Digamos que la cerrajería sí hemos notado que baja más porque estamos dando prioridad a esto otro, quizá.
La fira romandrà oberta durant tot el cap de setmana.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
8 de cada 10 dones que pateix violència de gènere consumeix drogues per afrontar la situació que pateix. És la base de la qual parteix la jornada formativa que ha organitzat l'IB Dona a Menorca amb motiu del Dia de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el 25N. Hi han participat gairebé 80 professionals de diferents àmbits. Ets ho conta, Gemma Carrasco.
Estudis recents evidencien que el 80% de les dones víctimes de violència de gènere acaben amb consums problemàtics de substàncies o addiccions, un fet que, segons els especialistes, les desprotegeix encara més. Ho explica Gisela Hansen, psicòloga especialitzada en violències de gènere, addiccions i salut mental i professora investigadora a la Universitat de Barcelona.
Quan hi ha consums de drogues il·legals, elles són expulsades dels serveis de protecció i això vulnera un dret fonamental de protecció, és a dir, la xarxa de violència segueix considerant a les dones amb addiccions com les altres, com aquells perfils, no tan freqüents, quan en realitat, si mirem les estadístiques, el consum problemàtic o les addiccions en dones que han patit violència és la realitat.
Una realitat de la qual és conscient l'IB Dona, que ha organitzat una jornada formativa a Menorca per abordar, entre d'altres, aquesta problemàtica. Sentim la directora, Cati Salom.
et cerca l'hora d'acudir a recursos com són casals d'acollida, sí que et cerca que aquestes dones no entren dins aquests recursos. I bueno, és un tema pendent, és un tema que mos preocupa i que crec que mos n'hem d'ocupar, perquè sí que et cerca que aquestes dones no queden enxerxades tot i des del servei 24 hores donar aquesta atenció.
Hi han participat un total de 76 professionals dels àmbits com la salut i els serveis socials de tota l'illa i que treballen al costat de les víctimes de violència masclista.
I el govern amplia a 1,8 milions d'euros la partida del programa de contractació del SOI per a víctimes de violència masclista.
El pressupost total serà de 7,8 milions d'euros, fet que permetrà atendre uns 140 casos cada any. La convocatòria té com a objectiu oferir més oportunitats de feina a dones que han patit violència i maltractaments per part de les seves parelles o exparelles i està finançada amb fons estatals i també europeus. A més, el Consell de Govern ha autoritzat una ajuda directa de més de 864.000 euros al Consell de Mallorca per assegurar el bon funcionament del centre de crisi Libertas, que des de l'any 2024 ofereix atenció integral a dones víctimes de violència sexual.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Aconseguir una cita per a la inspecció tècnica de vehicles a Menorca pot arribar a ser desesperant. A la pàgina web no hi ha hores lliures i l'única opció és anar-hi presencialment a cercar sort després de llargues cues. Fins i tot han vist un anunci d'un conductor disposat a pagar 50 euros per una cita de la ITV, Blai Barber.
Un resident de Menorca ha posat en diferents grups de Facebook de compra-venda que està interessat a comprar una cita per la ITV. Explica que ho fa per desesperació davant el funcionament del servei a l'illa, però també per reivindicació. Catalin Llonita és conductor, el sentim.
És una tarea molt difícil de conseguir una cita i de passar la cita en Menorca. O sea, no hay una fluidez. No se encuentran citas y las pocas que hay, pues siempre hay pegas a la hora de coger y de que sea un trámite de lo más normal. No tiene que ser un acontecimiento, la ITV simplemente es un trámite.
Als mecànics menorquins també els afecta el funcionament actual de l'ITV, amb únicament dos centres que funcionen per concessió pública. Escoltam a Sergi Venegas, que és encarregat del taller Carrera Center.
Hem de tenir una persona dedicada exclusivament a cercar cites d'ITV. Crec que, així com s'està fent a Alemanya o altres països de la Unió Europea, seria interessant que uns tallers acreditats que compleixin X normativa puguin donar aquest servei d'ITV, més que res per desaturar, diguéssim, les ITVs que hi ha a Menorca, i sobretot en poblacions petites com som aquí, i que no hi ha tantes ITVs com tot el parc automòbil que tenim a les illes.
De moment, el Consell de Menorca no ha fet efectiva una liberalització de les inspeccions, tot i que la llei de simplificació administrativa del govern ho contempla. Mentrestant, aquest novembre ha reforçat la plantilla, diu, de les estacions de Maó i Ciutadella.
I avui, al Parc de Sa Coma, a Eivissa ha acollit una jornada formativa dirigida al cos insular de bombers per afrontar amb seguretat intervencions amb vehicles elèctrics d'ànima nau.
És la primera vegada que els bombers d'Eivissa reben aquesta formació específica. L'han seguit tots els efectius, 55 bombers, caps inclosos, i fins i tot Miguel Sevilla, que s'ha jubilat aquesta setmana després de 40 anys de trajectòria. Ignacio Andrés és conseller de gestió ambiental del Consell d'Eivissa.
És la primera volta que l'han dut a terme, igual que vàrem fer l'any passat, si no recordo malament, una també de mercancies peligroses, i el que fèiem és intentar així formar els nostres bombers en les noves tècniques que hi ha i en els nous incidents que poden sorgir amb un incendi, perquè avui en dia es parque de vehicles cada volta és més alt a nivell elèctric i la manera de tractar els vehicles és diferent que un cotxe, per exemple, de gasoil o de qualsevol manera.
És un curs de 27 hores en 3 jornades dirigit a atendre incendis en vehicles elèctrics, però també accidents, perquè són vehicles que no fan remor però que poden estar en marxa encara que no ho sembli i que poden provocar segons sinistres en una situació d'emergència. José Antonio López és cap dels bombers d'Eivissa.
Todo el mundo se echa encima del coche y no sabe qué puede pasar con ese vehículo. Pues hay que tener precauciones extras, marcar un buen perímetro de seguridad, asegurar la zona antes de ir al vehículo para que no haya un segundo atropello, un segundo accidente, y luego ya ayudaremos a la víctima y sobre todo llamar al 112 enseguida.
Assenyalen que el sobreescalfament durant la càrrega és una situació que generalment pot causar incendis i fins i tot deflagracions.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha escorcollat avui les seus de l'empresa Acciona a Bilbao i Madrid per ordre del jutge del Suprem, Leopoldo Puente, en el marc d'una peça secreta del cas Coldo.
L'objectiu és cercar nova documentació sobre suposades irregularitats en l'adjudicació d'obres a aquesta constructora que impliquen l'exministre José Luis Ábalos. Les investigacions també esquitxen cooperatives suposadament vinculades amb Servinavar 2000, societat navarresa assenyalada com a presumpte origen de la trama de corrupció per la qual és a la presó l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
I el jutge envia a judici Íñigo Errejón en veure indicis de delicte de presumptes agressions sexuals a l'actriu Elisa Moulia.
El magistrat Adolfo Carretero dona veracitat al testimoni de la denunciant i descarta l'arxiu del procediment perquè considera que durant la instrucció Errejón no ha aconseguit desvirtuar els indicis en contra d'ell. El jutge explica que les contradiccions de Moulià han quedat esclarides durant el seu testimoni. La defensa de l'exdiputat de Sumar ja ha avançat que recorrerà aquesta decisió que arriba després de 13 mesos d'investigació. Els fets es remunten a l'any 2021, quan l'actriu va denunciar a Errejón per agredir-la sexualment al manco 3 vegades una mateixa nit.
I la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa per la gestió de la Dana, cita com a testimonis a 2 periodistes de l'equip de comunicació del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat i el cap de premsa de la Diputació de València.
També recapta més gravacions d'usuaris de teleassistència que varen morir en les riuades. La decisió s'ha conegut 2 dies després que sortissin a la llum les gravacions de les telefonades d'alguns dels 37 usuaris. En elles s'escoltava com demanaven auxili sense que els serveis d'emergències, que estaven desbordats, poguessin ajudar-los.
I en internacional, diverses persones han mort i altres han resultat ferides quan un autobús ha xocat contra una parada en el centre d'Estocolm, a Suècia, i ha atropellat els vianants.
Les autoritats informen que encara és massa aviat per dir que ha causat l'accident mortal en què 5 persones s'han vist afectades.
Quatre minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. És divendres i, com sempre, ho feim anant al cinema per repassar les estrenes cinematogràfiques. La cartellera es renova i ho fa amb propostes originals i 2/3 parts. Sandra Martínez.
¿Vosotros ya
os conocíais?
Nosotros hicimos un trío.
¡Ay, cuánto tiempo!
I començàvem un dels tercers lliuraments que comentàvem, Todos los lados de la cama. És el tancament de la trilogia que va començar fa 20 anys, El otro lado de la cama, que va ser tot un fenomen, i que més tard va seguir Los dos lados de la cama. En fi, que la cosa va de llits, i de parelles joves que es volen casar, d'altres que ja no ho són i no volen que això passi, i tot amb números musicals aquí i allà. En fi, la protagonitzen Ernesto Alterio i Pilar Castro, amb l'aparició també de molts dels actors de les pel·lícules anteriors, però les comparacions són odioses i diuen que la cosa no acaba de marxar, que queda en un sí però no, en un gol anul·lat, en una alegria trista. Tot això, però, a ritme de pop espanyol.
¿Y qué pasa con los jinetes?
Nosotros han muerto.
¡Dios mío! ¿Qué?
No, han muerto para mí. Las cosas se complicaron. Dejad de interrumpirme.
I això és també el tercer lliurament d'una història, la de Ahora me ves, i torna a passar un poc el mateix. La primera va ser un èxit, la segona ja no tant, i ara, gairebé 10 anys després, es torna a provar sort i a mirar de ressuscitar una saga que ja semblava més que enllestida. I què passa? Idò que la cosa sembla quedar també a mig camí. No és tan bona com la primera, no és tan dolenta com la segona, i a més, però, té un elenc espectacular, amb Morgan Freeman i tot, encara que sigui tan sols 2 minuts.
Espero que esa parte sea más fácil. Es lo que me da miedo.
La larga marxa adapta una novel·la de Stephen King. És una cursa sense fi per mirar de salvar la vida que protagonitza el fill del gran Philip Seymour Hoffman i que, diuen, té el mèrit de no ser gaire dolenta, tenint en compte que la història de King era inadaptable.
Ya he dejado de escribir. ¿Te falta inspiración? Estoy atrapada entre querer hacer algo y no querer hacer...
Asseguren que Jennifer Lawrence està extraordinària interpretant a una jove escriptora que passa de Nova York a l'Amèrica més rural quan és mare. Un canvi, una transformació que la du a la bogeria. Robert Pattinson comparteix protagonisme en aquesta història que pot recordar-nos Salve Maria i també Madre.
Ja és Navidad en Bahía Ventura.
I poca cosa a dir sobre aquesta Patrulla Peluda o Patrulla Canina pels amics que s'acosta a Nadal, que es pot veure en català i que als nins els encanta. I feines fetes, però ja sabeu que hi ha més oferta, més novetats i tota la cartellera d'abans que encara es manté. Segur que trobeu qualque cosa que vos interessi. Els cinemes vos esperen.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El cineasta Jaume Carrió aspira una nominació a un altre Premi Goya pel seu darrer curtmetratge.
Les imatges arribaren a temps, és un assaig de 6 minuts inspirat en la tragèdia de la Dana de València. És el cineasta Jaume Carrió.
Fa 3 mesos i poc més d'una setmana que se va estrenar oficialment a l'Atlàntida i de llavors hem estat quasi 30 festivals. Ara mateix el curtmetratge és a la Xina, s'està projectant un festival de Pequín. Són coses que mai sabem com aniran, però està clar que està interessant arreu del món.
És una mirada poètica sobre la pèrdua i la fragilitat humana. El film és un dels candidats a ser nominat a la categoria de millor curt documental als Premis Goya.
La pluja no sap ploure.
Són les 8, moment de fer un resum als principals titulars d'aquesta jornada de divendres, dia 14 de novembre. El preu dels ous es dispara un 22% i assaig alerta que podria incrementar-se un 10% més. Neus López.
Els motius d'aquest augment són la grip aviària, que ha obligat a sacrificar 3 milions d'animals a l'Estat, i la inflació. Les Balears lideren la pujada de l'índex de preus al consum a l'Estat a l'octubre, amb una pujada de preus d'un 3,6% respecte de fa un any. Una dotzena d'ous, que ara es paguen a 3 euros en 30 cèntims, podria arribar a encarir-se fins a 40 cèntims més. És el càlcul que fa el portaveu de Saja, Xisco Salvà.
Pensam que d'alguna manera és normal que pugui augmentar, però amb un percentatge, diguéssim, d'un 10, un 12%, a no ser que tinguéssim un foc molt gran de grip aviar.
I la presidenta del govern avisa que recorrerà a totes les instàncies si Catalunya pacta un nou sistema de finançament bilateral amb l'Estat.
Margà Proens ho ha dit després de reunir-se amb el seu homòleg català Salvador Illa al consolat de Mai, després que el socialista apostés per un nou model de finançament autonòmic i que reconegui la singularitat de Catalunya i Balears. Proens defensa que es tingui en compte factors com el creixement poblacional, la insularitat i la població flotant.
És imprescindible que Catalunya estigui a la multilateralitat amb la resta de comunitats, com una més de totes les comunitats autònomes i exactament igual que les Illes Balears.
Jo defenso un model que respongui a les singularitats de Catalunya com a president de les Balears, defenso un model que respongui a les singularitats de Balears. Mai hem posat en qüestió, ni mai ningú m'ha demanat a mi que posi en risc el principi de solidaritat.
El finançament autonòmic ha estat un dels principals temes que han tractat a la trobada, la primera després de la inexistència de diàleg en l'anterior govern de la Generalitat.
I més per Mallorca, decideix aquesta hora reunit el Gaire si el diputat de la formació del Congrés, Vicent Vidal, trenca amb Sumar o es manté en el grup parlamentari.
La consulta es reprèn després de 4 mesos i mig. A finals de juny, la militància ja va votar sobre aquesta qüestió i es va produir un empat tècnic. La consulta es va activar arran de l'esclat de la trama Koldo, que afecta el PSOE, i de l'empresonament de qui era secretari d'organització del socialista Santos Cerdán. El diputat Vicenç Vidal explica quina és la finalitat.
Com podem representar millor en aquelles 83.000 persones com es feren confiança i ferem aquella cita històrica que va ser arribar a tenir diputat a Madrid. Com aquesta eina és més útil, des del grup parlamentari de Sumar o des del grup mixt, avui és el debat que ens afronta.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha escorcollat avui les seus de l'empresa Acciona a Bilbao i a Madrid per ordre del jutge del Suprem, Leopoldo Puente, en el marc d'una peça secreta del cas Koldo.
I els treballadors de Valoriza, empresa encarregada de la neteja de Santa Eulària i Eivissa, han desconvocat la vaga després de ratificar-ho en assemblea. Han arribat a un acord que obliga l'empresa a regularitzar els pagaments i garantir la seguretat laboral.
Així, després de la reunió al Tamip, treballadors i empresa han arribat a un acord satisfactori que desconvoca la vaga sempre que l'empresa compleixi de forma íntegra els compromisos assumits. Recordem que durant dues setmanes la plantilla venia denunciant impagaments i retards continuats, així com deficiències en la seguretat d'alguns vehicles.
I la recerca de l'home desaparegut dimecres a Sant Lluís es reprendrà demà a primera hora per terra, mar i aire.
Avui la situació marítima ha impossibilitat la recerca per mar. Una trentena d'efectius han rastrejat avui camins i carreteres sense èxit. Va ser vist per darrera vegada l'encreuament que va a la carretera de Punta Prima, on se centra la recerca actualment.
I acabant de saber que Volodymyr Zelensky viatjarà la setmana que ve a Espanya i serà rebut en un acte al Congrés.
El president d'Ucraïna visitarà